Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Gairebé la meitat de les 216 víctimes mortals que ha deixat la dana al País Valencià tenien 70 anys o més, segons s'ha fet públic aquest dijous. Encara hi ha 16 desapareguts. De totes els morts, 52 tenien més de 80 anys i 15 més de 90. A més, s'han localitzat els cossos de 9 menors, 7 dels quals tenien menys d'11 anys. Aquest divendres, el president de la Generalitat Valenciana compareixerà a les Corts per donar explicacions de la gestió dels aiguats. S'espera que Carlos Mazón descarregui responsabilitats sobre el Ministeri de Transició Ecològica i que anunciï la remodelació del seu govern. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posat en valor que Mazón doni la cara i des del govern espanyol el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tanca files amb Teresa Rivera.
Creo que eso le honra, porque hay políticos en España que cuando hay problemas simplemente se van.
Que en ningún momento hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario, una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia.
Més notícies amb Cèlia Forment.
Donald Trump ha triat el nebot del president Kennedy, Robert Francis Kennedy Jr., perquè sigui el secretari de Salut del seu futur govern. Kennedy és un conegut antivacunes i va ser candidat independent a les eleccions presidencials. Al Partit Republicà hi ha una certa revolta perquè es vol vetar un altre dels noms proposats per Trump, l'excongressista Matt Gaetz, candidat a fiscal general. Està investigat per tràfic sexual d'una menor i el fins fa poc president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, ha assegurat que no se'n sortirà.
Crec que les apostes són bones, tret d'una. A Gaetz no el confirmaran, això ho sap tothom. Pregunteu al president, però els republicans no aprovaran a Gaetz.
El president de la Reserva Federal nord-americana, Jerome Powell, assegura que l'economia no dona senyals que convidin a baixar aviat els tipus d'interès. Segons Powell, la fortalesa que està demostrant l'economia dels Estats Units els permet tenir tranquil·litat a l'hora de plantejar futures retallades del preu del diner. Les declaracions del màxim responsable de la Fed confirmen els pronòstics dels analistes que ja havien descartat noves rebaixes abans de final d'any.
La inflació repunta 3 dècimes a Catalunya el mes d'octubre i se situa en el 2%. S'ha encarit sobretot la llum i el gas, un 8%. També han pujat força els preus de l'hostaleria i la restauració. Els aliments han tingut una alça moderada que ha coincidit amb l'augment de l'IVA dels productes bàsics.
El podcast de Catalunya Ràdio, El mar al mur, de Mercè Folch, el programa de TV3 Col·lapsa, amb Ricard Ostrell, i la sèrie Això no és Suècia han rebut un premi Ondas cadascun aquesta nit a la cerimònia que s'ha fet al Gran Teatre del Liceu. En una entrevista al Catalunya Nit, Folk ha destacat l'objectiu del seu podcast.
Hi ha un cansament, una fatiga de tot allò humanitari, no? Estem cansats de trobar, no? Històries tràgiques i la gent el que fa és tancar-se doncs, en aquest búnquer de la indiferència, no? Per tant, trencar aquests relats, trencar aquestes bombolles, era un repte majúscul.
Ricard Ostrell, de la seva banda, diu que és molt afortunat de fer el col·lapse a TV3.
És un regal, o sigui, és un privilegi fer aquesta feina, la veritat. Per mi, a més, em cura. Jo entro, surto millor de col·lapse del que he entrat, sempre.
Marxar no sé on, ni els cims ni les aus, no et saben les passes.
Aquest divendres es farà l'última funció a la presó model de Barcelona de l'obra de teatre Puig Antic, Cas Obert, basada en el llibre del mateix nom del periodista Jordi Panyella. Es representa el mateix lloc exacte on Salvador Puig Antic va ser executat ara fa 50 anys.
L'obra de teatre escrita per Mercè Sàrries es basa, com el llibre, en testimonis, textos del sumari original i cartes del mateix Puig Antic i posa al descobert les irregularitats del judici. Bàrbara Roig i Carme Sansa es posen a la pell dels advocats i les germanes. Marc Pujol és l'actor que interpreta Salvador Puig Antic.
M'he documentat molt, molt a fons. He pogut parlar amb les germanes, llegir cartes de la mare dirigida a Salvador, les cartes que s'intercanviaven ell i la Margalida. També he trucat a la Margalida, que també, bueno, agraïa a tothom que ha anat ajudant-me, ha anat teixint i a fer-me una idea més precisa de com era ell.
El muntatge ha estat possible gràcies al micromecenatge i ha exhaurit totes les entrades.
I als esports, l'entrenador de l'Espanyol Manolo González ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha considerat urgent corregir el número de gols encaixat fins ara i també ha demanat un pas endavant als seus futbolistes.
Igual que nosaltres des del Costa tenim aquest punt d'autoexigència, els jugadors també l'han de tenir i són jugadors que també han de donar un pas endavant. Si volem estar primera l'any que ve, has de pujar el nivell, però tots, perquè bueno, la categoria és molt exigent i si no ens costarà aguantar-la.
Per cert que l'Espanyol ha ampliat el contracte de l'extrem Jofre Carreras fins al 2029.
I Alexia Putellas ha atorgat màxima importància al Real Madrid-Barça de dissabte a la Lliga Femenina de Futbol. La capitana Blaugrana ha qualificat el duel de partit de 6 punts.
Són les segones i sí que és el rival directe, no, pel títol. Llavors, bueno, és un partit que, com diem en el vestuari, són de més 6, perquè tu sumes 3 i elles no en sumen.
Fins aquí les notícies.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2... quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0, de diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Les històries globals que modelen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de Catalunya Ràdio.
La repressió contra les dones d'institucions lligades a l'Església Catòlica ha estat recurrent al llarg de la història a l'Estat espanyol, a Irlanda o a Guinea Equatorial. Aquesta setmana analitzem com molts anys després no hi ha hagut una disculpa pública per part dels ordes religiosos que hi estaven al darrere.
Mapamundi, amb Quim Olivares.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
I ara entrem al búnquer.
Per on s'entra la Terra? Quan tu vens de l'espai?
Sí, bona pregunta, bona pregunta.
Per l'eix. Perquè has d'anar per als Estats Units.
Sí, has d'anar per als Estats Units.
Si algun astronauta ens escolta...
Si hi ha algun astronauta...
Algú que sàpiga de la matèria, no? Quan entreu la Terra, per on entreu?
Per on entreu? Ja poseu el GPS directe?
És que és difícil d'encertar-ho, perquè la Terra està donant voltes al mateix moment, eh?
No estàs dient que
tu estaria. No estic dient que tu estaria. Tu has d'entrar i anar per als Estats Units.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caró.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu comentat que gairebé la meitat de les víctimes mortals per la dana al País Valencià tenien més de 70 anys? O que en plena gestió dels efectes de les pluges a l'Horta Sud, el govern Mazón ha aprofitat per atacar la llengua pròpia del País Valencià. Elimina el requisit de saber català als inspectors d'educació. Tot plegat el mateix dia que han sabut que l'ús del català a Catalunya no arriba al 50% en cap franja d'edat. No sé si teniu alguna pregunta o resposta al respecte. Doncs ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Toni, de la Seu d'Urgell, que demana si hi ha un límit del número de descàrregues elèctriques que es poden administrar amb un desfibrilador durant una reanimació. Jo no m'imagino el que ha de ser això, eh? Per cert, el sabríem fer anar un desfibrilador arribat al cas? Estic segur que potser hi ha algú pensant en un extintor, eh? Dius que no l'hagis de fer servir perquè no sé ben bé com aniria allò. Disposem de 8 línies a través d'aquest telèfon, el 93-201-7474, amb l'atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. La feina matinal tot el dia val.
Dites fites.
Els convidats del mes.
Aquest programa el fem Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i els convidats del mes. Tal com us hem anunciat, celebrem el centenari de la ràdio amb la parella d'ADN més radiofònic. Mònica Terribas i Sergi Gutillas. Bona nit.
Molt bona nit.
Moltes bona gràcies nit. Per seguir aquestes ara... hores.
Va un plaer. Si Xavi Solat crida, què has de fer?
Com diu aquell, si tu me dices bien.
Ah, això mateix.
El Sergi sempre recorda frases del Xavi Solat, perquè han treballat junts molts
anys. Quants anys? Van treballar 14 o 15 anys. Però,
jo crec amb la persona que ha treballat més en aquesta casa ets tu.
Fixa't.
Clarament.
I amb qui més et coneixes és amb el tècnic. I aprofito per fer una valoració
Oriol,
a l'Oriol.
Com estàs?
Aquí ja portem 15 anys treballant junts.
Ostres, doncs ja m'has superat, Oriol.
I em sembla que tenim el rècord també de tècnic
sí, no?
realitzador.
Clar.
Sí, perquè sí. Vulguis o no, hi ha un desgast. Amb el...
Un desgast, però també un aprenentatge. Jo penso que la relació del realitzador, la persona que està aquí davant del micròfon amb els tècnics, si funciona, és la que fa créixer més, no? Perquè aprens molt d'ells i al final és una comunicació que, si no funciona, el programa no funciona.
Reparteixo i insisteixo. Gràcies a tots dos. I pregunta de la Maribel.
Quin és el programa que us va impactar més o us va marcar més a la vostra vida? Això una. I la segona pregunta seria on us vau conèixer, vosaltres dos? A la ràdio? A la universitat? A la disco?
No, a la disco segur que no,
disco,
eh?
No. Va ser a la tele, en un altre mitjà, no aquí.
Sí.
I la Mònica pot explicar perquè ella ja triomfava en aquests moments.
No.
I jo
no,
era
no.
un pobre desgraciat
veure, Sergi,
que anava per allà.
I... Hem quedat que no faries aquest paper.
Ah, no?
No,
ah.
Hem quedat que no. Sí, que no farem això. Ens vam conèixer perquè en Joaquim Maria Puyal tenia un programa a la televisió que es deia La vida en un xip, que era un programa meravellós de debat que es feia a TV3 de debat en directe els divendres a la nit. Els divendres, eh?
Sí, sí, sí.
I el Sergi, en aquell moment, el Quim, com totes les idees genials que tenia, va decidir que dedicaria... a un especialista en muntatge de la ràdio, que en aquest cas era el Sergi, a editar les preguntes de telèfon que arribaven en directe durant l'emissió. I, per tant, necessitava un perfil de professional molt ràpid, perquè s'havien de muntar molt ràpidament aquelles intervencions.
Perquè no hi havia ordinadors.
Perquè no hi havia ordinadors.
Que encara ho fèiem tallant la cinta i empalmant. O sigui, la gent trucava, la gravàvem amb cinta...
I d'aquí ve el tall de veu.
Tall de veu.
I aleshores el Quim va incorporar el Sergi. I el Sergi, juntament amb la Sílvia Coppolo, eren el servei, la sala de... La
el servei a l'oient, tenia alguna cosa, sí. Els al·ludits i
sí,
tot
això. El centre de dades eren ells, per entendre'ns, sí. I jo era el centre de documentació. I aleshores jo estava al plató donant informació sobre el tema que es tractava aquella setmana. Si es tractava el racisme, doncs sobre racisme. Si es tractava l'eutanàsia, sobre eutanàsia. I de tant en tant el Quim connectava amb la Sílvia i li deia, Sílvia, quines reaccions hi ha de la gent, què pregunta la gent, etc. No? I la Sílvia, entre d'altres coses que deia, doncs donava pas als talls que el Sergi havia muntat. I ens vam conèixer a La vida en un xip.
I va ser amor a primera vista?
No.
No.
En aquella època de La vida en un xip, el Sergi era un juanista.
No, què va. No,
Sergi, la veritat,
no,
home.
Però vam ballar.
En aquella època ets molt juanista.
Jo en aquella època encara caminava. I llavors... sí, no, home.
No
ris. No,
a veure,
i a la
Xavi,
festa...
Tu no, coneixes veritat, el Sergi.
No, és veritat.
Que
ell sap que no, que no. No. No parlarem ara de les nits amb
no,
Xavier Solà.
No, t'ho creiem,
perquè
això,
hem viscut
no,
tot tipus de nits.
Sí. Xavier Solà no. I Sergi Cotillas han viscut junts a Nova York, quant
I
temps?
I viatges, no, viatges, un mes, sí, ens va passar un mes junts a Nova York.
Per tant, escolta'm.
I a París, amb aquella final, aquí alguna cosa no se'ns hi ha perdut.
Sí.
La qüestió és que el Sergi, que treballa en aquesta casa des de l'any 1983, si no m'enxerrada...
Sí, exactament.
En aquella època treballava a la ràdio i feia aquesta col·laboració amb el Quim. I encara aleshores no feies el futbol a Catalunya Ràdio.
No,
encara
futbol,
no havies tingut l'accident.
No.
Es va tenir l'accident l'any 92 i el Puyal... perquè el Sergi es pogués incorporar a la vida laboral després de l'accident que va tenir a Cuba, el Quim se les va empescar per generar un espai al programa Un tomb per la vida, on hi havia un muntador musical en directe, posant músiques en directe. I era el Sergi.
Sí, sí. I aquí...
Que ara ho fas amb el Gracet.
I aquí va.
Sí, va, ara amb el Gracet hi vaig un cop cada 15 dies i posem versions i fem coses. El cop és que allò amb el Quim era cada dia allà, posaves la música d'entrada, una miqueta cançons diferents cada
Entre
dia.
Entre les moltes virtuts del Sergi hi ha la música. Crec que aquesta va sonar al vostre casament.
Sí, i tant. Vaya Berchen i Muts.
La Carmeta us pregunta.
Ja que es van conèixer a la ràdio, i tots dos, ell de la comunicació, però ell de tècnic, a veure com arriben a casa, jo voldria saber, si no és fer el tafaner, si parlen de la ràdio o parlen de la seva feina. O aparquen i diuen, escolta, es dediquen a una altra cosa, no? Que no sigui parlar de la feina.
Home, de la feina parlem, però poquet. També ens agrada comentar coses, de la feina. Sí, home, sí, és veritat.
Si li explico, sí, però pregunta, no pregunta.
No, però normalment... No, normalment sí que comentem coses.
M'ajuda.
La Marta, sou una parella fantàstica, un parell de cracs. Us heu plantejat mai fer un programa junts, ja sigui Catalunya Ràdio o 3CAT?
Doncs quan la Mònica va agafar el matí de Catalunya Ràdio, vam decidir que jo no ho faria. Entre altres coses, perquè no em volia aixecar tant d'hora.
No, i entre altres coses, perquè jo penso que, tot i que en aquell moment a mi m'hagués anat molt bé, que la persona que més em coneix, que em coneix mirant-me, per tant, sap quan no sé una cosa, sap quan necessito ajuda, sap quan... Era la solució fàcil que el Sergi fos tècnic. El Sergi tenia molt clar en aquell moment que no havia de ser, jo també, i el Víctor Villar i el Pep Casanovas en aquells moments, després que van ser els dos primers tècnics del Sant Dematí a Catalunya Ràdio, va ser una grandíssima decisió perquè em vaig entendre meravellosament amb ells i va anar molt bé.
De què aniria demà, si fos un programa? De què el faríeu? D'esports? D'actualitat? Vosaltres dos? Potser de què us motiva més quan converseu?
De sèries, potser, eh? Ara la nostra vida va al voltant de les sèries.
De sèries i de...
Hi haurà un colofó avui.
Què falta la nevera?
També, aquest seria un altre gran tema. Però jo votaria per sèries.
La ràdio és un servei essencial i necessari en un univers, com li diu, plural i divers, de tremenda immediatesa, proximitat i gran repercussió social. Quan la vau descobrir? La recordeu de petits, la ràdio?
I tant. I tant, aquests dies que n'estem parlant, no? Jo tinc molts records de la ràdio a través de la meva mare, perquè la meva mare sempre ha sigut una fan de la ràdio. La meva mare se'n va a dormir amb la ràdio, encara ara, amb els auriculars posats, amb els AirPods posats i els PED i tot, però ella se'n va dormir amb la ràdio posada. I la mare, quan érem jovenets, la mare és molt aficionada al Barça, molt, i escoltava tots els programes esportius de l'època, tots, el Contraste Pareceres, tal, tal, bueno, el Carrusel Deportivo. Jo tinc gravat al cervell el Carrusel Deportivo perquè feia moltes hores de carretera i allò de
Puritos, Puritos Reche.
Conectamos con el Estadio del Molinón, gol en las gaunas, tot això. L'altre dia ho recordàvem amb el Jordi Basté. I després, de molt, molt petita, jo recordo comentar amb la mare l'absurd i el retrògrada que eren les respostes de l'Helena Francis en aquella ràdio rònega i terrible del tardofranquisme, que, clar, jo vaig néixer el 68, doncs els primers anys de la meva vida, escoltar allò i la mare pràcticament rient, saps?, de pensar els disbarats encara d'una ràdio, clar, jo no recordo ni quan es va acabar, però de comentar-ho, no recordo d'escoltar-ho, si era més de comentar-ho amb ella, dels disbarats que havia significat la ràdio d'aquells anys.
No, el 82, a Ràdio Miramar, encara,
jo físicament, vas realitzar, jo l'he tirat. Tu has tirat l'Helena Francis.
Sí, jo he tirat l'Helena Francis gravat.
Imagina't.
Era petit, clar, amb el meu pare.
Quina tortura.
Sí, però el meu pare, que com, evidentment havia treballat a Ràdio Miramar, a Ràdio Nacional d'Espanya, a un tècnic de tota la vida, doncs clar, jo des que tinc ús de consciència he estat envoltat de micròfons, d'auriculars. El meu pare ens portava, el meu germà i a mi, que el meu germà és 3 anys més gran que jo, ens portava sempre i bueno, clar, és que sempre ens hem mogut així. Vull dir, jo sempre m'he vist a les emissores, vull dir que...
Amics oients, que passi Brian Adams. Brian Adams i una veu que coneixereu. És la Romy.
Sergi, si no haguessis sigut tècnic de so com ho va ser el teu pare i ho és el teu germà, què et vés agradar ser? I recordant tota la faceta com a tècnic a Catalunya Ràdio amb el tardà, ho vas passar bé? I després, una altra pregunta. El dia que et van presentar el Brian Adams, què vas sentir?
Carai, són moltes preguntes de la Romy, no? Evidentment, amb el Jordi érem com germans. Vull dir, després de tu, crec que és amb l'altra persona que he treballat més anys. I ara que pensava, també vaig fer 25 anys al futbol a Catalunya Ràdio, o sigui que amb el Puyol encara ho vaig superar tot. Però amb el Jordi, evidentment, teníem una connexió molt especial. I això que deia, si no hagués estat tècnic o muntador musical, o digue-li com vulguis, doncs jo sempre he dit que jo volia ser pallasso de petit. I és veritat, vull dir, és una de les coses que m'hagués agradat fer. Sí, pallasso, no? I és això. M'agrada fer riure la gent. No sé.
És veritat que li agrada fer riure la gent. Li agrada fer feliç a la gent, sí, més que riure la gent.
Sí. I Brian Adams, pues, home, va ser un dia divertit, perquè el Jordi me'l va presentar, vam anar després d'un concert a veure'l i vam estar una estoneta xerrant amb ell i va ser un dia molt agradable.
L'Albert Duran, un dels companys de l'equip, recorda perfectament un tal Francisco Cutillas, tècnic de Ràdio Nacional de Barcelona, a Barcelona, i diu que sempre anava vestit amb americana i corbata, que era molt amable i que sempre ajudava tothom que ho necessités. El pare, diu, solia dir amb sornegueria, soc el tècnic més elegant de la ràdio mundial.
Sí, però no és que ho digui ell, és que ho deia tothom. I encara ara em trobo gent que em diu, quan em parla del pare, no?, sempre ho diu, és que era tan elegant el teu pare, diu, sempre amb aquella corbata, el tratge fet a mida, vull dir, no un tratge, no, fet a mida, vull dir, sabata italiana... Vull dir...
Sempre deia, explicava una anècdota al pare del Sergi, deia que, clar, hi havia gent... que, clar, ell era el tècnic d'exteriors. Quan la gent no els coneixia, es pensaven que ell era el que feia l'entrevista, clar, perquè ell anava com il fos, és que vull dir, vestit impecable, saps? I aleshores, no, el periodista és l'altre, saps? Sí.
La Montse Herrera escriu, diu, havia treballat amb el teu pare a Ràdio Miramar i en tinc molt bons records. I a banda del pare, el teu germà gran, abans que tu, també va entrar en aquest món i avui continua a Catalunya Ràdio.
Sí, efectivament.
Però tu ens has explicat que a part de pallasso, quan si haguessis fet una altra cosa, seria de Serrat.
En Pelé, i Maradona, un i però Di Stefano era un pou.
Us vaig veure, tu, allà a l'últim concert de Serrat.
Sí, home, per favor. És que, clar, jo, és de les coses que és veritat, que algunes vegades he dit allò que de petit també m'hagués agradat ser. Sí, sí, en Serrat, però per què? Per les coses que diu a les cançons, no? Perquè ho fa molt simple i explica les coses que dius, ostres, jo això ho voldria dir, però no sé dir-ho amb aquesta facilitat que ho fa ell, no? Vull dir, ho expressa amb una facilitat que a mi sempre m'ha deixat... Bueno, impressionant.
El futbol li agrada molt al Sergi. Molt. Ha estat comentarista de futbol a la transmissió del Puyol, has parlat de 25 anys.
Sí.
Amb el Carles Domènech.
Aviat farà 40 anys que sóc amic del Sergi. Com us podeu imaginar, en un període que va des de la majoria d'edat fins gairebé la jubilació les hem vist de tots els colors. Hem treballat amb el Puyol i el Tardà. Hem rigut, hem cantat, hem viatjat, hem sortit, hem begut i hem vist junts el millor Barça de la història. Però una cosa que potser no sap gaire gent que visualitza el Sergi amb una cadira de rodes és que també hem jugat a futbol junts a l'equip de futbol sala de Catalunya Ràdio. El Sergi era molt bo i només l'accident va evitar que potser a hores d'ara encara estaríem fent petxangues de solters contra casats. Compartir i estimar a una persona vitalista com el Sergi, que encara les putades que et presenta la vida amb positivisme i alegria, a mi m'ha fet molt més feliç. A més, he tingut la gran sort de conèixer dues persones meravelloses com són la Mònica i el Marc. Us estimo, família. M'han dit que et faci una pregunta. Sergi, tu que ets un tio que normalment va content a treballar, recordes algun dia que hi anessis més content del compte?
Ell sap que sí. Aquesta pregunta té trampa, Carles, i ho saps. Sí, sí, però molt poques vegades, perquè jo bec molt poc alcohol. És que va haver-hi algun dia i una en especial, que hi havia una presentació d'un disc i estàvem amb el Carles, i el Carles sí que bevia més que jo.
Una mica més.
Una mica. No estic dient que, home, bevia... Jo no bevia gaire bé, i ell bevia una mica
home,
més.
No ens encallarem,
no. Escolta'm. I llavors vaig intentar seguir-li el ritme i no ho havia de fer, perquè tenia programa després aquí amb l'Àngels Brunsons i pujar aquestes escales em va costar una mica. Jo crec que és l'única vegada que he treballat una mica perjudicat.
L'Oriol apunta que també va jugar en el vostre equip.
Sí, també.
I sobre això d'anar content, el recordaré sempre el Sergi arribant els diumenges quan havia perdut el Barça. Diu, anar a treballar i el Barça que hagi perdut.
Sí.
I tot al revés. El dia que guanyava, venir a treballar, i si el Barça ha guanyat...
T'aixeques d'una altra manera.
El primer que va fer quan érem allà a Nova York, el primer que va fer va ser trucar per saber què havia fet el Barça, que no hi havia mòbils abans.
Clar, no. T'ho diràs, vam haver de buscar la manera de trucar.
Per saber què havia fet el Barça.
Sí, home, clar, és que era molt important, perquè em sembla que aquell... Crec que era un Barça-Madrid o una cosa molt... Clar, era un partit important.
Rosaura, a la Mònica i al Sergi els hi preguntaria què se sent quan hi ha tanta gent que saps que t'escolta.
Molta responsabilitat. És a dir, quan fas qualsevol cosa, és igual... ara pensem en la doctora Bou, no? Que és algú que ens estimem tots els que estem aquí. Quan exerceix exercia, perquè ara ens ha abandonat per viure la vida, doncs està amb els seus pacients, que és el més important que fa, és tenir cura dels pacients, no? Com qualsevol metge. Doncs quan una persona es posa davant d'un micròfon, és com si tingués un munt de pacients els que estima, que és la societat, no? I per tant el sentit de la responsabilitat ha de ser màxim. Per això aquestes confessions d'anar borratxo quan acabo Ferrari.
No va passar una vegada.
Fai broma, no. Vull dir que el sentit de la responsabilitat que has de tenir davant d'un micròfon, davant d'una càmera, és màxim, perquè pots fer bé o malament, o mig bé o mig malament, depèn del talent que tinguis, o la força que tinguis, o l'encert que tinguis. Però la responsabilitat és una cosa que podem tenir tots, perquè davant d'aquests micròfons hi ha d'haver un punt d'altíssima responsabilitat i respecte pel que fem, perquè al final estem servint a la gent.
Sí, sí, i aquesta responsabilitat, per exemple, el Carles Domènech, que parlaves abans, a la sala d'imatges estàvem els dos, i ell era el que a mi m'havia de frenar a vegades perquè jo hagués dit barbaritats sovint, i ell era l'home responsable que em deia... Calma, no cal.
Però que tu ets de temperador,
sí, però amb el futbol no tant. Amb el futbol se m'emba una mica la mà.
Perquè aquí sempre me feia així. Sí,
no, i a mesura que han anat passant els anys, Xavi, han anat perdent la contenció.
M'excito més. No he dit que el Carles Domènech també és com un germà, vull dir, ell ho ha dit, 40 anys o més d'amistat, que va.
Mònica, acabes de rebre el Premi d'Honor del Festival Zoom de Televisió i Plataformes Digitals.
Sí, sí, m'ho han comunicat. Amb...
Moltes felicitats. I gràcies. No fa gaire que has presentat la docusèrie El Minuto Heroico. Jo sí. també dejé l'Opus Dei, sí. que em vaig venir a veure el primer episodi, sí. em va deixar acaparat, com a tots els que hi érem, dirigit per Mediapro, i es manté l'estrena pel 2025?
Sí. A finals de gener, principis de febrer, la plataforma Max, que és el que antigament en dèiem HBO, estrenarà els 4 episodis, perquè aquesta és una sèrie documental de 4 episodis que explica amb la veu directa de 13 dones molt, molt valentes, molt interessants, de Mèxic, d'Argentina, d'El Salvador, d'Irlanda, de diferents llocs d'Espanya, la seva experiència vital després d'anys de viure com a numeràries auxiliars, com a agregades de l'Opus Dei. I fan tot un seguit de reflexions, expliquen les seves vides, i penso que és interessant d'escoltar i de viure a través d'elles el que elles han viscut en primera persona. I això és el que veurem amb quatre episodis, perquè elles expliquen com van entrar en contacte amb l'Opus Dei, com hi van viure dins, i tot el que elles van experimentar, algunes durant 20 anys, altres durant 35, altres durant 15, altres, vull dir, que estem parlant de persones que han estat molts anys, les més joves no, perquè van sortir-ne joves, no? Però n'hi ha més grans. I després, com van entrar en crisi amb l'obra, a la decisió de deixar-ho i la dificultat de sortir de l'Opus Dei, i les conseqüències que té deixar una institució com l'Opus Dei.
Tens una trucada.
Vaig conèixer personalment la Mònica fa més de 20 anys, quan em va convidar al programa de televisió La nit al dia, que ella aleshores dirigia, per tal de fer-me una entrevista. I vaig acudir amb una certa prevenció, perquè m'havia arribat la versió de que la Mònica era una periodista polèmica i un punt agressiva. En realitat, em vaig trobar amb una professional correctíssima, perfectament informada sobre el tema que volia tractar amb mi, i d'una agudesa intel·lectual que em va enlluernar. Al llarg dels anys, la meva relació amb la Mònica s'ha anat enriquint i enfortint, ja que hem compartit lluites, esperances i decepcions, tertúlies radiofòniques i amistats comunes, i al llarg d'aquests anys la meva admiració pel seu treball professional no ha fet més que créixer. Però sobretot m'ha permès descobrir una de les persones més generoses i d'una més càlida humanitat que jo mai hagi conegut, i d'aquí tant jo com la meva esposa ens sentim orgullosos de considerar-nos amics. La meva pregunta adreçada a la Mònica és la següent. Quin és el secret que et permet enquivir a les 24 hores del dia les teves tasques professionals, les classes universitàries, els compromisos cívics i socials i les teves complexes obligacions familiars?
Ho diu el senyor August Gil, ja. Matamala, 90 anys, advocat especialitzat en drets humans, una referència.
És una de les persones a qui admiro més profundament, a ell i a la Maribel Giné, a part de que me'ls estimo moltíssim a tots dos, però els admiro a tots dos. Són una parella extraordinària que han fet intel·lectualment que aquest país, per la seva xarxa d'influència sobre un sector intel·lectual i crític d'aquest país, han sigut referents fonamentals. Jo diria que l'August és un puntal de sentit crític en el món del dret, que il·lumina generacions, no? Generacions d'activistes, i sentir-lo parlar així de mi em fa molta... m'emociona molt i m'aclapara, no? Ja ho sap l'August, que el secret d'encabir en 24 hores totes les coses que fem cada dia és tenir la il·lusió de fer-les mig bé. Mai les acabes de fer bé del tot, no? Però quan et mou doncs el servei a la societat, i ja saps, Xavier, que a mi és aquesta de les coses que em mou a la vida, doncs és igual que sigui la universitat, que sigui el periodisme, que sigui Òmnium Cultural o l'Institut Goodman o la Fundació Síndrome de Down o el que sigui on col·laboro, penso que si podem una mica estirar una mica el temps per ajudar els altres és el que hem vingut a fer, no?
Senza fine tu trascini la nostra vita.
Hola, molt bona nit. Aquí Àngels Brunsoms, àlies La Brunzi. La Brunzi de Catalunya Ràdio, als començaments de l'emissora, als anys 80. Us recordo i també m'agradaria demanar-vos, Sergi, sobretot a tu, que vam coincidir en aquell moment, si et demanessin què vols guardar i què vols oblidar d'aquells dies, què et ve al cap?
Doncs guardar, evidentment, les amistats i l'ambient que es vivia en aquesta emissora al principi, que evidentment els principis de les coses sempre tenen aquella mística, no?, que ens queda, que sempre sembla que siguin millors. Jo crec que aquesta casa al principi era una cosa i ara és una altra, no diré si millor o pitjor, cadascú que pensi el que vulgui, i em quedo evidentment amb la gent que treballava i amb aquella, a més era una emissora que començava amb molta gent jove, que començava, que tenia moltes ganes, que hi havia moltes idees, que s'innovava. Era una emissora que innovava sempre, vull dir, aquesta emissora sempre ha sigut molt innovadora, i em quedaria amb això i oblidar, doncs, home, els mals moments que també es van viure amb alguns companys que ens van deixar massa de pressa, dels que van començar en aquesta emissora.
La ràdio ens ha acompanyat a tot arreu al llarg de la vida i l'escoltem mentre fem qualsevol altra cosa. Potser és per això, per aquesta llibertat insuperable, que ens l'estimem. Avui, celebrant els 100 anys de la primera emissora oficial, el goig de compartir amb una parella de luxe aquest centenari. Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la nit dels ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la nit dels ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 és clar. S'ha quedat a dormir.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Tot el que em queda per dir des de ràdio capvespre és que avui tinc més fred que ahir. Tanca la finestra.
Va ser exactament ara fa 100 anys o 7:15 del capvespre. Gràcies a uns pioners i una nova tecnologia que naixia en el context difícil d'una dictadura i que, doncs, d'alguna manera, Ràdio Barcelona esdevindria la primera emissió oficial radiofònica de l'Estat i la tercera d'Europa.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissiones Ràdio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto. que tanto me honra y enaltece, debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
Oficialment es diu que la primera emissió de Ràdio Barcelona, EAJ1, van ser les paraules de Maria Sabater, però en el documental La Ràdio Silenciada, emès el febrer passat al Sense Ficció de TV3, es demostrava que no va ser així. Mònica, tu vas dirigir aquest documental.
Sí,
què va passar?
Sí, sí. Què va passar? Doncs que aquesta dona meravellosa era secretària de la ràdio de l'època, però va haver d'impostar que havia fet, que havia treballat davant del micròfon per poder cobrar una pensió. I aquesta veu, si la sents bé, ja és una veu d'una persona més gran. No és de quan ella va, no és de quan va començar la ràdio. Aleshores, perquè ella pogués cobrar un subsidi, van fer aquest enregistrament. Però vaja, la història de la ràdio bé està, tenir com a mínim aquesta veu,
sí,
d'ella i de tantes altres dones, que per mi una de les coses boniques que la Sílvia Espinosa i també l'Elvira Altés, no?, a través de les dones a la ràdio que han estat investigant aquesta feina que han fet tantes i tantes i tantes dones davant dels micròfons, és que les dones han tingut una presència als orígens de la ràdio molt important, que després el van perdre, perquè ara hi ha més homes fent la ràdio del matí i els homes han tingut sempre molta més preeminència, que aleshores la Rosalia Rovira, que és la gran dama de la ràdio quan la ràdio comença, quan aquella Ràdio Barcelona, que després amb la dictadura de Primo de Rivera els obliguen a vendre el que avui és la cadena SER, doncs aquella Rosalia Rovira és represaliada perquè és la veu que a Catalunya, a través de Ràdio Associació, ja després, és la veu que comunica amb el país, no?
El documental explica per què Ràdio Barcelona va deixar de ser independent. I és molt colpidor el moment en què els descendents d'Eduard Rifà, un dels promotors de l'Associació Nacional de Ràdio, expliquen com es va negociar amb el ministre de Governació la venda de Ràdio Barcelona.
En aquesta conversa es va fer amb una taula sobre la qual, i això és de tradició oral, hi havia una pistola.
Una pistola a sobre? Sí. Com has de negociar amb una pistola allà a sobre?
Sí. És el nebot d'en Rifà, que és un monjo de Montserrat, que ho explica i ho recorden a la tradició oral de la família, que hi havia una pistola damunt la taula, eh? Després, amb altres descendents d'altres dels pioners, doncs la situació va ser duríssima, perquè els van fer anar a Madrid, els van tancar uns quants dies a Governació i els van obligar a vendre. Els van obligar a vendre. Ells van vendre perquè van firmar, però els van obligar a vendre. I he de dir que Ràdio Barcelona va col·laborar amb nosaltres amb aquest documental, ensenyant-nos el document de venda, i efectivament hi havia la venda. La venda existeix, el contracte existeix, però és la prova de que aquella Ràdio Barcelona, que va néixer fa 100 anys, era una ràdio independent, feta per pioners d'aquest país, com en Rifà i com tants altres, que van tirar-la endavant, no?
Recordem que Catalunya va anar al refuf dels països més avançats en aquest sentit. Una vegada més, no?, en molts aspectes.
No, perquè eren gent que eren, a més tenien interessos en el món de la radiofonia, perquè feien aparells de ràdio, alguns d'ells. I aleshores s'hi barrejava els qui eren emprenedors.
Perdó, Mònica, aparells de ràdio en un moment en què al mercat no n'hi havia,
sí,
ni un. Imagina't quin negoci per muntar, no?
Sí, sí.
Visió de futur.
Sí, sí.
Bueno, perquè eren gent inquieta, que escoltaven el que passava a Londres, perquè veien el que estava passant a París, i perquè Catalunya, que sempre ha sigut una terra d'emprenedoria, doncs hi havia uns homes que estaven disposats a posar els seus calés perquè aquest país tingués una ràdio. I això va ser així. Després, el món de la dictadura de Primo de Rivera i tot plegat va ser que comencés allò que després hem conegut tan bé, que és la centralitat. I que quan funcionen amb xarxes, sempre que la matriu estigui a Madrid. I això després va ser així de seguida, no? però el fet és que a ells els hi haurem d'agrair, estic molt contenta d'haver pogut fer aquest documental per encàrrec de Ràdio Associació de Catalunya, en Jordi Margarit i la Moles i tota la gent meravellosa que està al darrere de Ràdio Associació, que empenyessin per fer aquest documental, per fer memòria d'aquests pioners.
Recupereu-lo al 3CAT, la plataforma. I ara és el Jordi en ruta.
Si algun dia tingués l'opció, li agradaria fer la nit dels ignorants.
Ah.
No, no et deixo. A les nits no, Nina, per favor. Ja només faltaria que...
Vaig fer la nit molts dies, perquè vaig fer la nit, quan fèiem la nit al dia, és un programa de nit, i el vaig fer durant 6 temporades, era diari, de dilluns a divendres, i després, quan van passar a TV3, perquè al principi estàvem al 33 i van passar a TV3, encara anàvem més tard. Hi havia dies que havíem arribat a començar el programa a 3:15, perquè anàvem condicionats pel prime time de TV3, perquè anàvem en no en segon prime time, anàvem amb late night black. Jo recordo un comissari de la Unió Europea, que el sembla que el vegi ara encara, que quan va venir el programa em va mirar pensant-se que feia un programa varietés, perquè clar, aquella hora, a veure qui es posava a fer una entrevista d'una hora amb un comissari europeu, saps? I em va dir, però vostè quina mena d'entrevista em farà? Era el comissari d'exteriors, de que s'ocupava de... I dic, no, nosaltres parlarem de política exterior i d'això i d'allò. A aquesta hora? Dic, és que no en tinc altra. Ho faig ara o no ho faig, sap què vull dir? No ho podria... Vull dir, una cosa bastant insòlita, allò.
La Victòria, per què vas deixar els matins a Catalunya Ràdio? Sempre m'has agradat molt des que et vaig conèixer a TV3 amb la nit al dia. Per què com a dona no vas lluitar per seguir a la cadena de ràdio?
Perquè he lluitat moltíssim a la meva vida, molt, amb moltes coses amb les que he fet, però contra una cosa que no es pot lluitar és... Mireu, no, és una cosa que vaig aprendre de joveneta a Escòcia, quan estava fent la tesi, tenia una veïna molt sàvia que em va dir, no vulguis ser on no et volen. I jo vaig tenir la sensació que la direcció d'aquesta casa no em volia. I tot i que no ho havien fet explícit, pel comportament i les coses que passaven, era una evidència que jo no era la persona que volien al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. I com que tenia el convenciment de que jo em devia a la societat, vaig resistir, vaig aguantar, l'any de la pandèmia, vaig fer el programa, etc. Però hi va haver un dia que ho vaig veure tan clar que era així, això, que vaig dir, no vulguis ser on no et volen.
Que passi, Ramon Cín.
Hola, Sergio Cutillas.
Hombre. Cuti,
amigo, ¿qué te voy a decir que no te haya dicho a la cara y en persona? Qué placer tenerte de amigo. Qué emoción saber siempre que estás ahí a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Me parece que hemos conseguido una amistad, además, con brazos en otras amistades muy potentes como la que mantuvimos con nuestro Jordi Tardà, que fue quien nos presentó. ¿Cómo no me acordar del día que fui a verte al hospital después del desgraciado accidente que sufriste y que te llevé una armónica? Me acuerdo perfectamente.
¿Y tan?
¿Y cómo no voy a pensar en todo lo que has hecho, cómo lo has hecho, de qué manera lo has hecho? El tiempo sirve para muchas cosas. Siempre decimos, el tiempo pasa. Bueno, pasa y hace un montón de cosas más. Educa, te hace mejor, te enseña, se aprende. Es para eso, para lo que se supone que de verdad sirve. En cualquier caso, querido, eres un ejemplo, eres una persona extraordinaria y me alegro mucho de que se acuerden de ti y te hagan un homenaje bien, bien merecido. Me dicen que te hago una pregunta. En la pregunta está la respuesta, pero siempre me he preguntado, y ahora lo hago en voz alta, cómo uno vive una vida y una existencia feliz cuando la vida ha hecho todo lo posible para que no fuera así. Te mando un fuerte abrazo, amigo mío.
És molt bon artista, però millor persona, com pots veure. Això que diu de les dificultats, és que jo ho vaig veure de seguida claríssim, perquè a la que vaig tenir l'accident i estava allà sola a Cuba, que no hi havia ningú més que conegués, estava allà amb els meus pensaments, i jo ja veia que no movia. Dic, no, això no funciona, alguna cosa no va. Doncs de seguida em vaig posar amb el pitjor, vaig dir, bueno, si no moc, doncs escolta, tirarem com podrem, perquè, clar, l'altra opció que és per la finestra, doncs no, o és la finestra o és tirar endavant. I em va... Sempre ho explico, això també, és veritat, que amb tu fèiem al matí el suplement, i aquell estiu, just abans de marxar cap a Cuba, vam acabar el programa, i un dels dies va venir un noi que venia amb cadira de rodes, va aparcar aquí davant, li vam fer una entrevista, ara te'n va dir, que era l'Albert, i clar, ostres, vam al·lucinar, i recordo que quan va marxar tu i jo, allò que fèiem de parlar una estoneta, tal, tal, parlàvem i dèiem, ostres, aquest tio, tu, has vist quina empenta? I viu sol, s'ho fa tot ell, vull dir, ha baixat del cotxe, s'ha baixat la seva cadira, ha pujat, vull dir, autònom totalment, doncs, ostres, clar, qui em va venir de seguida, la que em vaig despertar allà, va ser ell, vull dir, va venir la seva imatge, dic, hòstia, aquell nano que vam entrevistar fa un mes i mig. Vull dir, ostres, m'ha passat el mateix que ell. I em va ajudar molt, realment. Clar, veure que hi havia algú que dius, bueno, escolta'm, pues, el cap funciona, que també tenia un trau al cap. Dic, bueno, mira, és un dit més avall i no ho explico. Doncs, dintre de tot encara he tingut sort. Saps allò que sempre busques el... Bueno, jo almenys sempre intento buscar el cantó positiu, perquè penso que la negativitat no porta a gaires coses bones.
Ara és el Jordi de les Planes d'Hostoles i... Exactament, la televisió no va raconar el vídeo. És el Jordi de les Planes d'Hostoles, no? I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Si jo visqués en un poble on no hi hagués cap mitjà de comunicació local independent, ni cap assemblea ciutadana, ni cap xarxa social digital alternativa, què creu que seria el més important o necessari que existís d'aquestes tres coses?
Si no hi haguessin mitjans, no?
Una xarxa ciutadana alternativa, perquè jo sempre he pensat que el que fa forta una societat és la seva capacitat d'enxarxar-se, no? I això és el que fa néixer qualsevol mitjà. És a dir, si tu tens una societat amb capacitat de parlar entre ella, de compartir i de lluitar pels seus interessos, tindràs mitjans. Tindràs mitjans de molts tipus, mitjans humans, de tocar-se i d'ajudar-se, i mitjans de tot ordre quan els necessitis, no? La xarxa humana és la principal potència d'una societat.
I ara és la Núria de Llinars.
Te'n recordes de la feinada que vam tenir?
Te'n recordes de la feinada que vam tenir amb la comunicació audiovisual de la UPF? Ho diu la Núria.
Doncs sí. La veritat és que hem tingut molta feina i molt agradable a la Pompeu Fabra els anys que va començar tot, quan en Gifreu i també el Casa Sousa Periodisme van començar aquells estudis. Ara fa 30 anys, més de 30 anys ja, que tinc la sort d'entrar a les aules d'aquella universitat, i la veritat és que no hi ha cap any que no pensi que és un honor poder continuar fent classes a la universitat.
L'auge del podcast es calcula en milionari a l'audiència pel 2026, generant prop de 600 milions d'euros, segons la Universitat Nebrija.
A mi m'agradaria saber quins programes de ràdio escolteu habitualment i si esteu enganxats a algun podcast. Moltes gràcies.
És la Clara de Montferrer.
El Sergi tot el dia fa ràdio, perquè es passa el dia muntant podcasts. Sí. Crims,
Folo Garriga,
tot. Sí, sí. I jo els escolto perquè mentre els munta a la nit, perquè ell treballa molt de nits, que és l'hora que a vegades hi ha menys trànsit de dades entre la ràdio i l'ordinador des d'on treballa, doncs ho sento tot, la veritat, i estem bastant connectats amb això. Però jo al matí escolto la ràdio des de que em llevo, a les 5:15, a les 6, a les 6:15, estic connectada a la ràdio, perquè sí, perquè mentre vaig a caminar o faig ioga, que no hauria de dir perquè si m'està sentint la meva professora de ioga i sap que escolto la ràdio mentre faig ioga em matarà, però és així. I després ja...
Que diu molt, ja, de la persona que...
Sí, és
jo
un drama.
Ja escoltant,
no, no, és un drama. Això que acabo de dir, no li havia dit, deixa, no, no m'ho tinc en compte. Però després, no, després estic treballant i jo ja no escolto la ràdio fins que torno a casa.
Minuts finals, que és quan ve la traca forta.
Però ara ve la traca?
Sí, la traca.
Una cuina, una taula de marbre, una entrevista i un koala. Això no és una endevinalla. Això és el principi d'una meravellosa i increïble història d'amistat, de carinyo, d'amor, que ja dura 30 anys. Dinars, sopars, celebracions, viatges, vacances, aniversaris, sobretot el meu, jocs, pim-pom... Mònica, Sergi, no m'imagino la vida sense vosaltres. Sou un regal. I sou, no sé, sou els humans més humans que he conegut mai. Per cert, tinc una pregunta. Qui guanyava les partides de Trivial? Aquelles partides meravelloses, llargues i nocturnes que fèiem junts.
Jo diria que...
És Montse Guallar.
Nosaltres també t'estimem, Montse.
Sí, home, és llum, la Montse.
La Montse és llum i la Montse és amistat i és resiliència i és una persona admirable per moltes coses que no només són les que fa davant de la pantalla, en un escenari, o en una sèrie, en una pel·lícula, o el que és, sigui, sinó per com és. És una persona extraordinària. I la veritat és que les partides de Trivial que fèiem amb el Ramon i ella...
Devia ser el Ramon.
Jo crec que devia guanyar el Ramon.
Jo crec que també.
I jo crec que eren tan llargues, perquè és veritat. Sí. Començàvem dinant i acabàvem sopant i no sé què. I jo crec que devia ser el Ramon que havia guanyat les partides de Trivial.
Celebrem els 100 anys de la primera emissió oficial de ràdio amb una parella d'ADN 100% radiofònic i una implegable experiència en el món de la comunicació i les seves múltiples facetes. Que passi.
Veus massa televisió, a mi ja ni em mires, t'estires en un racó i em dius que sóc avorrida.
Hola, bona nit, sóc el Pep. Ja sé que feu aquest merescut homenatge a en Sergi, la nit dels ignorants, per la seva saviesa amb la música, però no en teniu ni idea. El que en Sergi en sap és a sèries. Ja sé que a vegades si li demanes una cançó doncs, als anys 60, doncs dirà quina és la que has d'escoltar, però el que realment en Sergi en sap és quan li demanes quina sèrie s'ha de veure amb aquestes 200 milions de plataformes que hi ha i sempre te lliçona, et diu quina és la millor. Dit això, Sergi, estem molt contents, els que s'estimem que et facin això. És més que merescut per la teva fortalesa, estoïcitat, per la teva generositat, bondat, per les nostres converses de tot plegat i del Barça també, i que enhorabona a tu. A la Mònica i a Marc us estimo molt a tots tres, molt, i la pregunta va aquí. Fa 20 anys em vaig demanar una llista de 4 cançons i encara l'espero. Bé, això no és veritat, però en qualsevol cas doncs aprofito per demanar-t'ho. Si tens un moment i em fas una llista de música, que amb aquests dies de fred que fa, doncs sempre van bé. Sergi, enhorabona. Nits als ignorants, gràcies.
Home, el Pep l'estimem molt perquè és part de la nostra vida també des de fa molts, molts i molts anys i escolta, amb amics com aquest és que és tan bona gent i en moments molt, molt difícils sempre ha estat a disposició i pel que necessitéssim.
Mira, la mostra és això.
Sí, 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 sí.
Doncs... I ara et van dir, estan perdent partits.
Sí, no paren.
I com vulguem dir, poder no és el millor moment per demanar-los això, no?
Sí, sí, ara porten una mala ratxa, però continuaran a aixecar-se, com sempre, perquè el Pep és...
No, el Pep una cosa és el que tots sabem, no? Que és una persona amb un talent extraordinari, però l'amistat del Pep i la Cristina, que és des de quan ell era jugador del Barça, per
sí, tant,
és de fa moltíssims anys, quan el Sergi deia que hi és quan van maldades, la Cristina i el Pep hi són quan van maldades, i quan no van maldades sempre milloren la nostra vida, perquè sempre fan que la nostra vida sigui millor en molts sentits, sí, i no cal donar detalls, però sempre són dues persones que tens la sensació que et fan que et fan viure millor.
100 anys de ràdio compartides en un moment estel·lar. Acabeu el programa, un minut. Què li dieu als oients de la nit dels ignorants?
Primer de tot, a mi m'agradaria dir, no sóc tan bona persona. Vull dir,
tenim un bon fosc.
No, els tinc a tots enganyats. Vull dir, és una cosa sèria. Vull dir, clar, escoltes i dius, escolta, parlen d'un altre.
No, exacte, exacte.
No, jo corroboro que no parlen d'un altre.
Bé, no sé.
Però... ja ho rebatú,
No, corroboro...
No ens barallarem ara en directe.
No ens barallarem en directe.
Escolta'm, els oients que ens estan escoltant, què els hi dieu?
Que moltes gràcies, no? Perquè sense ells la ràdio no podria ser, no?
Que la ràdio és un mitjà viu, vivíssim, que compleix aquesta nit 100 anys, que nosaltres som dos dels professionals que hem tingut el privilegi, però que darrere d'aquests micròfons d'aquests 100 anys hi ha tècnics, hi ha productors, hi ha productores, hi ha totes les persones que formen part d'aquest meravellós mitjà i que fa que tingui una llarga vida per davant i que avui és un dia que estar aquí és...
un privilegi, amb Xavier Solà al costat, què més vols?
Mollaio!
No són hores d'entrevista.
No són hores, eh?